to Ninguém Nos Perfecto. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Benvinguts, mutants d'arreu del món. Avui aquí estem, el Ningú No És Perfecte, aquí presentant el professor Ignasi Arbat. Què tal? Com esteu? I aquí tenim a la nostra encantadora mística Marta Sanz. Què tal? Com estàs?
Has posat de... bé, no vaig de blava ara mateix.
Sí, i aquí a la meva esquerra, com no podia ser d'altra manera, vas de blau i pelut, la bèstia. Ara en bon matí, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt content de ser aquí.
Molt bé, també tindrem avui en Jacint Casademont amb les notícies calentes i tertúlia, que avui parlarem de X-Men Apocalipsis. Hem preparat una mica un programa més o menys especial per parlar de la pel·lícula. Parlarem de diferents aspectes i una pel·lícula que l'ha envoltat una certa polèmica, una divisió d'opinions al voltant de la pel·lícula. D'això en parlarem res d'aquí una estoneta, un cop acabem les estrenes. Però abans d'anar amb les estrenes, comentar només que aquesta setmana ha estat presentat el cartell del Festival de Sitges, que un any més l'ha fet la companyia xina amb gran èxit, i aquest any, com que tenim el festival, que el leitmotiv del mateix és Star Trek, tinguent en compte que al setembre, se celebren els 50 anys de Star Trek, el festival que tindrà lloc a l'octubre ho voldrà celebrar, ja en el cartell se'ns presenta l'emblema de Star Trek.
I no hem de negar que tu has saltat d'alegria.
Jo estic emocionat. Bueno, jo ja ho sabia.
Avui no
que...
podràs dormir dels nervis.
No, jo estic marcant els dies per el 7 d'octubre, dia que comença el festival, perquè a més han dit que programaran projeccions, activitats i que vindran actors de Star Trek. O sigui que, i a més, això
jo,
anirà acompanyat amb una convenció.
Que muntaran el pont...
Sí, home, això seria el mínim. Això seria el mínim. De totes maneres, l'equip de Xina ha dit que ha volgut capturar de manera subtil la infinitat de l'espai i les ganes d'explorar-lo.
Subtil? Tu creus que el pòster es pot considerar subtil?
A veure, l'emblema sí, però... De fet, només són unes estrelles, Sitges de color groc, com la sèrie de Star Trek, i aleshores, clar, les estrelles amb colors i les ajuntes formen l'emblema de Star Trek. Està molt bé. I sense acabar de Star Trek, perquè des d'aquí el Ningú No És Perfecte, aquests 50 anys els celebrarem, i molt, la propera temporada, ho hem de dir. Tenim pel·lícula aquest estiu, ara amb en Jacint Casademont en parlarem, i l'altre dia es va presentar el tràiler a Los Angeles, i ho va fer amb un fan event que es va celebrar el plató número 31 de Paramount Pictures, que era el mateix plató on es va rodar la sèrie original entre els anys 66 i 69. En els afortunats assistents que hi van anar, els hi van donar, entre d'altres coses, un passi per anar a la premiere de la pel·lícula, que es farà el 20 de juliol, atenció, a San Diego, a la Comic Con, i es farà a l'Embarcadero Marina Park Sud, a una pantalla IMAX allà, a l'aire lliure, i a més, després de la projecció de la pel·lícula, Michael Giacchino, el compositor, tocarà la banda sonora amb una orquestra davant de tothom. Jo és que... En fi,
wow.
Hem nascut al país equivocat, cada dia ho tinc més clar.
I això, per... sí. I això, sense tenir en compte Star Trek, també seria veritat.
Sí, també. I per acabar de rematar aquest fan event, Paramount va inaugurar, dintre dels seus estudis, un carrer Leonard Nimoy Way, en honor a Leonard Nimoy. Allà doncs havia la seva dona Susan Bay i el seu fill Adam Nimoy, i que aquesta placa que va ser descoberta per Zachary Quinto, l'actual Spock. I res, que ara de seguida anem a les estrenes. Recordar el concurs de Panini, que avui fem sorteig. Ja tenim sorteig del mes vinent. Preguntem en quin bàndol es posiciona Spider-Man a Capitán América Civil War, el Team Cap o el Team Iron Man. Teniu fins al 21 de juny per respondre a aquesta pregunta al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. ens heu de deixar el vostre nom i cognoms, població des d'on ens escolteu i la resposta. I les maneres per escoltar el Ningú És Perfecte: per exemple, la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, el nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, el nostre Twitter, @ningunoes, i els nostres canals d'iTunes i Vox. Ens busqueu com a Ningú No És Perfecte i també us podeu subscriure, i així quan anem penjant els programes, de seguida els teniu disponibles. I ara sí, anem directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Dónde estoy?
A ver, nerviosa, propensa a la fantasía. El típico caso de histeria femenina. Estará curada en muy poco tiempo.
¡Detenedla!
¡Que no escape! ¡Corred!
Això és Alicia a través de l'espejo. 6 anys després que Tim Burton adaptés Alicia en el País de les Meravelles, ens arriba la segona part, en James Bobin, que va debutar a Els Muppets a la direcció. Tim Burton es manté, però només com a productor. Aquesta pel·lícula no es basa en la seqüela del llibre, ja que tant l'adaptació animada de Disney com la primera de Burton barrejaven elements dels dos contes. Així que us preguntareu, en què s'han basat per escriure aquesta història? Alicia a través de l'espejo és al mateix temps una prequela i una seqüela. D'entrada se'ns presenta Alicia, novament Mia Wasikowska, que porta 3 anys navegant com a capitana del seu vaixell. De tornada a Londres ha de fer front a què vol fer la resta de la seva vida. Després de trobar-se a l'oruga Absalom, troba un mirall que li dona accés al submón. Allí descobreix alguna cosa estranya, li passa al barreter boig Johnny Depp. Disposada a salvar el seu amic, la reina blanca Anne Hathaway li suggereix que agafi prestada la cronosfera, un aparell que li permetrà viatjar enrere en el temps i que tot el món desitja, inclosa la reina roja, Helena Bonham Carter. El nou personatge, el temps, és interpretat per Sacha Baron Cohen. Si la veieu en versió original, podreu escoltar el recentment desaparegut Alan Rickman posant la veu a un dels personatges. Si les crítiques de la primera part van ser merescudament dolentes, les d'aquesta seqüela no han estat millors.
The perfect words never crossed my mind.
Anem per la resta d'estrenes. Comencem amb Què invadimos ahora?, el nou documental de Michael Moore. El polèmic documentalista de Bowling for Columbine i Fahrenheit 9/11 surt dels Estats Units per veure què podrien aprendre els americans de països com Itàlia, Portugal, França i Finlàndia. Fixeu-vos que Espanya no hi és. Rarament podrien aprendre alguna cosa d'Espanya. I el que poguéssim aprendre segurament no seria gaire bo. Bé, en tot cas, a veure. Moore manté el to de comèdia, marca de la casa, al mateix temps que es manté crític amb el seu país. Amb aquest documental sembla que l'autor ha recuperat l'interès que semblava haver perdut després de documentals com Psico o Capitalismo, una història d'amor. Magallanes és un thriller peruà en què un exsoldat embolicat en assumptes tèrbols creu trobar una possible via cap a la redempció i una darrera oportunitat per trobar l'amor. Seguim amb Tres recuerdos de mi juventud, un drama romàntic francès sobre un antropòleg que reflexiona sobre tres episodis de la seva vida. Un doctor en la campiña és una pel·lícula que intenta retratar la trista pèrdua que es produeix en una comunitat rural quan el metge que l'assisteix la deixa perquè pateix un tumor i és substituït. I acabem amb The Do-Over, la darrera comèdia protagonitzada per Adam Sandler que s'estrena directament per Netflix. Els protagonistes són dos nois que no tenen sort a la vida, així que fingeixen les seves morts per començar de zero amb una nova identitat. Per ser les persones que pretenen, es ficaran en problemes encara més profuns.
No. Quin munt de merda, no?
No és la millor setmana.
No és la millor setmana,
jo,
però...
Jo no hagués fet servir altres paraules, però...
Si Alicia a través de l'espejo és la segona pel·lícula més destacada, és que estem fatal.
No, és la primera, és la més destacada.
Mare de Déu, estem fatal.
En fi, per passar-nos-ho millor i refer-nos de les estrenes, que res millor que les notícies, com sempre, ben calentes... Jacint Casademont, hola.
Hola, què tal?
Molt bé, encantats d'escoltar-te.
Home, ben fet que feu d'estar sempre encantats amb aquesta secció perquè avui porto uns plats molt macos.
Vinga, comencem pel primer.
Començo parlant de l'Obezno 3 que tenim ja qui serà els malvats.
Ai.
Concretament tindrem el grup dels Rivers, que és un grup de cyborgs que odien els mutants, sobretot en l'Obezno, i també tindrem Mr. Sinestro.
Com ja intuíem...
Aquest ens l'imaginàvem.
No fem spoiler, però... Bé, ja l'apunten, diguéssim.
Sí, doncs, quasi que confirmat. Falta la confirmació oficial, però tot apunta que anirà per aquí. Després, Warner Bros., que ja sabeu que està remoguent tota l'estructura de DC, de les pel·lícules, sembla que comença a mirar per on poden tirar per tenir una mica d'èxit. I sembla que apunta tot a spin-off d'Esquadron Suïcida. Sabíem, o ja teníem assumit, que n'hi hauria un de Harley Quinn, doncs ara tot apunta que també en tindrem un del Joker, ja que en Jared Leto hi està interessat, i un de Boomerang, el personatge interpretat per en Jay Courtney.
Però una cosa, tot això no és una mica precipitat, sense que ni tan sols s'hagi estrenat l'Esquadron Suïcida encara?
És Hollywood.
Però digue'm alguna...
Ja preparen sagues.
Warner, digue'm alguna cosa que no faci precipitadament. No,
és Hollywood i són les notícies d'en Jacint, no ens n'oblidem.
Sí, que poden caure algunes d'aquestes pel·lícules, està clar.
A veure, aquesta, tinguem en compte que és això, és el que ells volen fer. Ah, et dic jo que si no fa ni 500 milions, tranquil que no faran ni un sol spin-off. Mm. Això per suposat.
Què més?
Després, Jay Roach, el director d'Austin Powers, diu que s'ha reunit amb Mike Myers i que per fi sembla que pot ser que treguin una quarta entrega a la saga. I jo, encantat, la veritat.
Bé, jo, com que no m'agraden, doncs facin el que vulguin.
Bé, doncs aquesta potser t'agrada més perquè ha sigut la notícia la setmana, ja que Blumhouse, la mítica productora de sèrie B, però que fa pel·lícules de terror molt dignes, farà aquest 2017, junt a John Carpenter, una nova entrega de Halloween.
Sí, sí, jo estic molt entusiasmat amb aquesta notícia, perquè és la primera vegada que Carpenter s'involucra a la saga. Després, em sembla que va ser la tercera, aquella de les bruixes, que sí que era productor. Des de llavors no s'havia involucrat. És més, clar, aquesta ja serà la novena o la desena, perquè és clar, ignora els reboots de Rob Zombie i continua la saga allà on es va quedar.
I el bo és que ja han assegurat que la trama serà super simple, que l'únic que volen que faci és por, que prou de palles mentals. No, argument simple, matar gent com els inicis. A més, ell no serà el director, serà només el productor, tot i que ha dit que donarà idees per escriure el guió, i segurament també composarà la banda sonora.
Jo encantat que estigui com a productor i no com a director, perquè després de veure la seva última pel·lícula com a director, doncs, quasi que... I director no tenim encara, perquè jo tinc un nom, si el volen.
Ah, digues.
El director d'It Follows. Jo crec que seria perfecte.
Hòstia, però vull una pel·lícula pedana aquest cop.
Jo... seria perfecte, aquest senyor. Perfecte. Què més?
Bé, i ja per acabar les notícies, en tinc dos que són bastant rares de per si. La primera, ara que sembla que Daniel Craig abandona la franquícia James Bond, la gent està pensant quin pot ser el nou Bond. I una proposta que ha tingut molts seguidors per les xarxes socials ha sigut ni més ni menys que Gillian Anderson.
Em sembla... Quants anys deu tenir la Gillian Anderson?
Però...
la idea de fer una James Bond em sembla bastant brillant, però Gillian Anderson no se li ha passat ja una mica...
Quan va començar Expediente X ella tenia 21, 22 anys.
Per què,
i d'això en fa 40,
per
no?
Perquè quan en Roger Moore no se li qüestionava l'edat que tenia. Home, doncs... per fer de 007, i resulta que una dona com Gillian se li qüestiona l'edat per fer
però
de
és que a mi em sembla molt, qüestionable l'edat de Roger Moore quan va fer James Bond. Però... igual que em sembla qüestionabilíssim el retorn de Sean Connery a la franquícia, que aquell home ja no estava en faixa totes les escenes. Escolta,
jo que és que ho sento, però és que James Bond ha de ser el que, no sé, si no fes una altra cosa, però no, jo no veig que amb ella de James Bond. Jo anava,
una
que
Jane
dir,
Bond, no la veus?
Tom Hiddleston, que havia sonat també.
Jo sí que la veig, com a
de totes
com
maneres
a James Bond.
La gent no sé com ho veu, però jo m'alegro que Daniel Craig ho deixi.
Pues més, ell també se n'alegra.
Ho aplaudeixo.
Bé.
Sí, han ofert... ha tingut el millor James Bond en anys.
Sí, sí, és veritat.
Després de... dos desastres espectaculars.
Però és culpa
però...
seva? A veure, la culpa és dels productors si no se van encertar, no seva.
Va començar bé la saga, però després cap avall. En fi...
va, una notícia encara més rara és que tot apunta a que és possible que hi hagi una segona part de la pel·lícula Perdida de David Fincher.
Ara sí que m'has deixat sense paraules.
Sí, sí. De cop i volta aquesta setmana no sé d'on ha sortit, però tots els que van estar implicats a la pel·lícula estan dient que sí, que volen una seqüela.
Bé, coses més estranyes s'han vist.
Sí, sí.
Alguna notícia més, Jacint?
No, vull tràiler. Vull la meva secció de tràiler.
Doncs va, anem per la crítica del tràiler i tenim la de Star Trek Beyond, com no pot ser de cap altra manera.
My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare.
You joined to see if you could live up to him. You spent all this time trying to be your father. Now you're wondering just what it means to be you.
It isn't uncommon, you know. It's easy to get lost.
Veníem d'un teaser del mes de desembre que en general va deixar la gent una mica freda i internet revolucionat, i jo crec que amb aquest tràiler tots ens hem calmat una mica i les esperances estan aquí, no, Jacint?
Sí, el tràiler la veritat és que és bastant espectacular, m'ha agradat. La mà del nou director es nota bastant, cosa que també em fa una mica de por, perquè Star Trek mai ha sigut acció per acció. Jo crec que és més treball de personatges, que en J.J. Abrams ho va saber que està molt bé. I la cosa més preocupant d'aquest tràiler, que algú m'ho confirmi, sisplau, és que tots els actors semblen molt més vells i molt repentinats.
Això segurament és per dissimular algunes clarianes que comencen a aparèixer, però sí, o sigui, la franquícia va camí de repetir els mateixos errors que l'original.
Però si no tenen ni 30 anys tots ells, esteu fatal.
Com a maquillatge,
Sí, a veure, repentinat sí que està, el Chris Pine va repentinat, però bueno.
I en Simon Pegg sembla que porti peluquín.
Perquè aquest sí que s'ha de tapar coses.
Sí, Simon Pegg sí, però si a Star Trek van tots o sigui, sempre han anat repentinats els actors, sobretot a la sèrie original, i a més adopten molt el look de la sèrie original perquè tornen els uniformes així amb colors plans, i estèticament està tornant tot molt allò, i fixeu-vos que el tràiler és pràcticament hipnòtic de la quantitat de llums i colors enmig de l'espai que podem veure, cosa que m'encanta, perquè jo diria que potser és una cosa nova que hem vist, no? Perquè estem cansats de veure fotos de l'espai, que sí que hi ha llums i colors, però a l'hora de fer pel·lícules només veiem estrelles blanques i fons negres, no? I aquí hi ha una quantitat de llum i color, i ostres, trobo que m'agrada molt l'aspecte visual que té aquesta pel·lícula.
Que, per cert, el cartell de la pel·lícula és un homenatge a la primera.
Sí, amb varis cartells, però sí, aquest que han fet una edició limitada del cartell homenatge a la primera, però no serà l'oficial, diguéssim, és un cartell aquests de... Bueno, d'homenatge, i ja està, que no passa d'això. I jo m'he enamorat ja del personatge de Sofia Boutella, eh?
Sí?
Però si l'únic que fa és repartir pinyos a lo Kung Fu.
No, home, però també diu alguna frase, però és que m'agrada molt el look que té, o sigui, m'encanta, m'agrada molt. Què vol que us hi digui?
No, clar, per cert, preocupant la presència de Simon Pegg en el tràiler, eh? Sembla més protagonista ell que en Pine.
Es nota que ha escrit el guió.
Sí.
Que dius, bueno, no, dius, allò que diu que en parte reparte se queda la mejor parte, doncs pues diria, mira. Pues una mica això, no? Digo, home, ja que ha escrit el guió, doncs l'Scotty que tingui més protagonisme que... com a mínim el tràiler, llavors a la pel·lícula ja ho veurem.
Però a mi, que consti que el primer tràiler em va fer una mica de gràcia, perquè vaig veure que s'allunyava del que solia ser Star Trek, i crec que estava bé donar-li uns aires de renovació. I aquest nou tràiler, dius, tornem als camins de sempre, em fa pensar una mica en la primera nova pel·lícula de Star Trek, i no sé jo si això és massa bo, la veritat, em fa una mica de por. Això de tornar-se a enfrontar amb una raça d'extraterrestre superdolenta, doncs no sé.
Sí, ja veurem ben bé per on va, perquè és una cosa bona que té el tràiler també, és que et venen ganes, però és que no t'explica res de la pel·lícula, cosa que avui en dia, que els tràilers t'ho expliquen tot, que n'hi hagi un que no t'expliqui de què va la pel·lícula, doncs també s'agraeix.
També.
Veurem,
Jacint, doncs ho deixem aquí, una forta abraçada.
Fins la setmana que ve.
Igualment, adeu.
Adeu.
I nosaltres, ara sí, entrem a l'acadèmia del professor Xavier per a joves talents. Com comencem per una cosa bona a la pel·lícula. La banda sonora m'encanta, sempre m'ha agradat, la banda sonora del John Ottman, de X-Men, i els títols de crèdit, com comencen...
Els títols de crèdit són espectaculars, sí. I l'escena precrèdits també.
També, i no sé, a mi m'ha agradat sempre la música d'X-Men, i tens un tema d'aquests que pots reconèixer, cosa que avui en dia, i sobretot amb les pel·lis de superherois, no hi ha temes d'aquests que puguis tararejar o quedar-te amb la sintonia que t'identifiqui un personatge, com passava en el seu moment amb Superman, o... No? I X-Men encara ho conserva, per tant, molt bé pel John Ottman, que és el compositor de la banda sonora de la pel·lícula.
Bueno, doncs seguint cronològicament, els títols de crèdit és una mena de barreja de Doctor Who i Big Bang Theory, no?
Home, no ho
sé. Saps allò, passant per al mig d'un túnel a l'estil Doctor Who, que és... I les escenes, com van evolucionant amb el temps, i vaig pensar, mira, hem fet aquí una barreja interessant.
Bé.
Però m'agrada.
Anem per aquesta pel·lícula, que no ha estat una mica exempta de polèmica, més o menys per la rebuda que ha tingut, perquè... A veure, com comencem? Marta, la teva opinió...
Particularment m'ha costat entrar en aquesta pel·lícula. Hi ha escenes que sembla que ja he vist abans. M'esperava més evolució, m'esperava... Potser ja he vist massa personatges X-Men. No sóc llegidora del còmic, per tant no ho puc comparar. I clar, hi ha molts actors joves que comencen a definir el seu paper. Hi ha alguns que m'han agradat més i d'altres no tant. El Ciclop, doncs, m'ha agradat, aquest noi, així, no? Perquè ja l'havia vist en les anteriors sagues, no? La trilogia anterior, doncs, era un tio una mica xuleta, no? Bueno, i ell, doncs, és això. A més, és un bon actor, després parlarem d'ell. I el que m'agrada molt i molt és Mercurio. Ja sé que vam tenir una escena brutal a l'anterior pel·lícula d'X-Men, però aquesta m'ha agradat molt. És que jo l'esperava, m'ha agradat molt.
Has tocat moltes tecles de cop,
Però ja està bé, sí. A veure...
I m'ha avorrit a espais, era una pel·lícula irregular. M'ha avorrit a trossos, m'ha interessat en d'altres i m'ha divertit en d'altres. M'ha entretingut, divertit no entretingut. Potser l'actriu que fa de Jane Grey, en alguns moments, sé que la Famke Janssen ho va deixar molt alt el llistó, era més madura també, per tant suposo que se li poden perdonar certes coses, és a dir, ella està aprenent les seves habilitats i està immadura, no sap com respondre de vegades, i de vegades resulta un pèl irritant. Llavors, irritant perquè dius, desperta, home, aquesta cara que et fa sempre de circumstàncies, no?
De pàmfila, no?
Que la tenim ja vista també a Joc de Trons. Potser sí. Estem infectats o intoxicats pel Joc de Trons, i aquesta llanguidesa, aquesta nostàlgia que desprèn, aquesta deixeu-me que sóc una víctima dels meus poders, i la solitud que vol ella sola, vegades... carrega.
És una mica l'edat del pavo, saps? O sigui...
Però ella no la pot passar. És l'edat del pavo, però sembla que ella no la pot passar, perquè ella té un poder, a més ja ho diu, que és que no saps el meu poder, lo poderós que és, no? Ella ja ho veu, però és com una, bueno, és com una maledicció més que no pas un...
Avisem a la gent que pot ser que fem algun spoiler. Intentarem no trepitjar massa, però si ens hem de dir alguna cosa en algun moment concret la direm, perquè és que si no al final no podem parlar de res.
Però en el fons és molt difícil fer spoilers d'aquesta pel·lícula,
sí.
Perquè no passa res especialment sorprenent, saps?
No passa res sorprenent. Potser d'aquí un dels problemes que té la pel·lícula, que tot és molt esperable i no... Clar, jo, és que a mi m'ha deixat insatisfet, o sigui, hi ha coses que m'han agradat, hi ha coses que no, com bé deia la Marta, i és una pel·lícula que per mi, és a dir, fa un pas endavant i dos enrere, no? És allò que dius, avanço en una situació però llavors torno altra vegada a l'inicial. Tenim a Magneto i a Mística, que encara s'estan qüestionant qui són, on van, si són bons i si són dolents. Escolteu, han tingut 20 anys des de la primera generació fins a aquesta, encara estem igual. Quan pensaves que els personatges ja havien evolucionat cap a la maldat a la segona pel·lícula, a l'anterior, resulta que en aquesta encara tornem a estar en els mateixos dilemes que estàvem a la primera. Clar, jo és que veig evolució dels personatges zero, fent una pel·lícula que no deixa de ser lo mateix que ja ha fet Bryan Singer a les anteriors, és a dir, tenim primer una part de reclutament, una part de presentació d'Apocalipsis i la batalla final. I la pel·lícula és això, és dir, no res més que això. I li trobo falta coses, no sé, hi ha coses que m'agraden, i a vegades hi ha la brometa aquella quan els protagonistes van al cine a veure El retorn del Jedi, no? Que diuen, és que la tercera sempre és la pitjor. Doncs mira, jo crec que també clar, amb la brometa aquesta, que suposo que devia voler-ho fer amb la tercera part de la X-Men, la decisió final li ha passat també en aquesta Apocalipsis, que de les prequeles és la tercera i és la pitjor de totes, almenys des del meu punt de vista. No sé, Aram, què en penses?
Jo estic raonablement satisfet. Quan vaig anar-hi també les expectatives eren regulars, després d'haver vist les crítiques, i després de... jo recordava Días del Futuro Pasado com una pel·lícula una mica pastitxe a nivell de guió, que em semblava molt plena d'incoherències i d'escenes que no tenien massa lògica. I en canvi aquesta, doncs, aquest problema no el té. No el té. No hi ha grans problemes argumentals. Té un munt d'altres de problemes completament diferents.
Jo amb això sàpigues que no estic gens d'acord, perquè però em sembla nivell... excel·lent la Días del Futuro Pasado.
A mi, a nivell de trama, aquesta em convenç molt més. Que és lineal, sí. Que no aporta gaire res, sí.
És que trama és poca.
És una pel·lícula de Chuck Norris feta a superherois. O sigui, sí, té aquest nivell de complexitat, per dir-ho d'aquesta manera. Aleshores, m'agraden els actors, m'agraden els personatges, trobo que alguns estan poc aprofitats, però això sempre passa amb les pel·lícules corals on te volen posar tants i tants personatges. Igual que passa amb Ojo de Halcón a l'última del Capitán América, doncs aquí tens a Mariposa Mental més aviat abandonadeta.
Sí, però bueno, com que el look és guapo,
hey,
i fa saltirons i està bé, doncs... bueno.
Sí, sí, jo sóc molt fan d'aquesta actriu, però... Però els seus papers a la sèrie del creador de West Wing, eh?
Ah, Olivia Munn, recordem.
Olivia Munn, sí, sí.
Bé, pel que fa... Tenim a l'Obez, no?, la pel·lícula, que jo... La veritat és que és una pena que surti tan poc o que es desenvolupi tan poc el tema d'Arma X, que és que pràcticament és... O sigui, això venia de l'anterior pel·lícula. Jo dic, a veure, tot el que són reclutament de personatges, per què no ens ho saltem? Ens donem els personatges per presentats, que ja els coneixem, que ja formin part de l'acadèmia del professor Xavier, que ja siguin uns X-Men, ja han passat 10 anys respecte a l'anterior pel·lícula. Agafa tot això com que ja ha passat i comença a partir d'aquí. I pots aprofitar l'argument d'Arma X per desenvolupar-lo. I no que sigui només 10 minuts de pel·lícula que
a més, no té res a veure. No enganxen. No, jo trobo que aquest no va ser un dels problemes de la pel·lícula. Suposo que volien posar-hi d'alguna manera.
Que a mi aquests 10 minuts, o sigui, m'encanten, m'agraden molt aquests 10 minuts. Però esclar, el problema és que són 10 minuts quan haurien de ser potser 45 i formar part de la trama de la pel·lícula, no com una cosa que està allà enganxada, que no forma part de la trama, que tu la treus i et quedes igual.
Sí, la cosa funciona força bé igualment.
Sí, vull dir, està allà només perquè Hugh Jackman faci el seu cameo. Doncs desenvolupi, no? Però hòsties, perquè és molt guapo veure allà com Arma X amb, bueno, aquelles... aparells tecnològics que té enganxat el cos, no?
I referència total a la sèrie d'Arma X de Barry Windsor Smith.
Sí, 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 total. Publicada
fa ja, què, 20 anys? No sé, la
sí,
tira.
Sí, sí,
o més de 20 anys, imagina't.
Sí, sí. Vull dir, és que, no sé, tens aquesta història tan bona, intenta adaptar-la d'alguna manera en aquesta pel·lícula, si vols li complementes el personatge d'Apocalipsis, que, bueno, després en parlarem quan ens parlis dels còmics, però jo és que és un personatge molt pla, que tampoc té massa res que... Ah, vaig a destruir el món, vull dir...
Claro, què més vols d'un supervillano que destruir el món, saps? O sigui, què volen fer els supervillanos de totes les pel·lícules de super... Què vol fer Ultron?
Sí, però esclar, a veure, vas a comparar aquesta amb Civil War i és que, esclar, és que... la nit i el dia. Que per altra banda, dius, a veure, és una mala pel·lícula? No, no m'ha semblat que sigui una mala pel·lícula, però sí que m'he sentit decebut o que podia haver estat una pel·lícula molt millor de lo que realment és, que és una pel·lícula justeta.
D'altra banda, jo la comparo amb la segona de Los Vengadores i guanya.
Hosti, no estic gens d'acord.
Sí, sí, o sigui...
Jo diria, el cantó de Batman i Superman, i tant que guanya, això, amb això estaríem d'acord, no?
A mi m'ha agradat més aquesta, com a mínim és més sincera, menys pretensiosa, saps? O sigui, anem a explicar-te la història d'un superherois que lluiten contra un tio que vol destruir el món.
A mi potser, ara si voleu, doneu la vostra opinió, el que més m'ha molestat de la pel·lícula, allò que dic que m'ha fet baixar forces punts de la pel·lícula, és el personatge de Mística i concretament el paper que té Jennifer Lawrence amb les seves exigències com a estrella, perquè ella ja és una estrella i té una sèrie d'exigències, que és no posar-se el vestit de mística, que ja és un vestit, és a dir, no va pintada com anava la Rebecca Romijn, i potser no se sent còmoda perquè és un vestit evidentment molt apretat, en la qual se li suposa que, bueno, que tot queda una mica al descobert, no? Malgrat que va tapada. Però clar, veus aquesta mística que ni es transforma, que tota l'estona és Jennifer Lawrence, que no va, o sigui, que no s'adiu amb el que és la personalitat de mística, busquen una excusa argumental que per mi no s'aguanta per enlloc per mantenir això, i per altra banda, quan va de mística, va vestida, o sigui, mística va vestida.
Sincerament, m'és igual. No és,
home,
important.
Doncs jo sí, perquè li donen un protagonisme a mística que no és el que hauria de tenir, perquè hauria de ser molt dolenta. I per altra
això
banda,
sí,
és que
però
no,
dic,
no,
si va
no
vestida
lliga.
O va amb uniforme o va amb la pell blava o pell verda, la veritat és que m'és igual. O sigui,
pues a mi sí que m'importa.
A mi m'importa més saber per què collons en Rondador Nocturno sempre porta tatuatges.
Pues a mi això m'és igual.
Vale, veus, aquí cadascú es posa amb les seves tuteries.
Perquè m'ha encantat Rondador Nocturno, tant l'aspecte pintat de blau com la jaqueta Thriller Michael Jackson que
sí.
porta, que és
sempre,
brutal.
Sempre hi ha d'haver algun personatge que sigui com l'acudit, no? El receso cómico de les pel·lícules. I aquí s'ho reparteixen una mica entre el Rondador Nocturno i el Mercurio. El Mercurio va una... És una mica més seriós aquesta vegada, o vols... més el teenager punky.
No trobes que potser el tema de que és fill de Magneto l'han volgut introduir aquí també una mica agafat pels pèls, perquè no es van atrevir a l'anterior i ara l'han volgut col·locar aquí?
I així i tot segueixen sense atrevir-se, saps?
Sí.
Perquè sí, ho és, però no li dic, saps? Que allò sí. que dius, vale, portes no sé quant de temps buscant-lo i quan el trobes el tens al davant i després t'hi repenses i dius, però tio, que tu ja fa 10 anys que eres un adolescent, ara ja ets un post-adolescent, eh?
Tot i el que s'ha de dir és que l'escena aquella de la que té Mercurio a l'escola Xavier, que és semblant a la que té l'anterior pel·lícula, però potser més espectacular perquè fa més coses, abans ho deia la Marta, continua, bueno, per mi és la millor de la pel·lícula també i és brutal, o sigui, m'encanta. Sí.
És que és un recurs molt bo.
Però està tan ben rodada, a més.
Està molt bé.
I com a recurs, com a dius tu, és tan bo, però és que és tan bo.
Sí, sí.
És que no sé, és que em costa trobar... I l'Evan Peters m'encanta, fent... que és un Mercurio que s'assembla bastant poc al que és els còmics, però la manera com el porta ell, amb aquest punt de conya, aquestes samarretes
sí.
que porta, i... Ostres, trobo que se diu molt bé i s'ha creat un personatge ell mateix, no?
I a més és el que posa més en l'època, que si està jugant al Miss Pac-Man, que si està veient el cotxe fantàstic, la música que escolta, que apareix menjant un Twinkies, és el que et posa més en el que realment està passant en els 80s.
Sí, sí, sí. Potser, veus, jo m'esperava potser més referències als 80 o més ambientat als 80, més cosa política que potser també tenien les altres pel·lícules, que és el que li falta una mica al context polític. Sí que queda una mica amb el tema dels míssils, no? Però com que tots els països tenen míssils, potser aquí tocar el tema de la guerra de les galàxies entre Rússia i Estats Units, tocar una mica més el tema de Guerra Freda, no hagués estat malament, no? Ja que era una cosa molt de l'època.
Sí, però trobo que aprofiten força bé la situació política del moment i... En
jo,
el fons...
veus, no, trobo que està un pèl desaprofitada.
Sí, és veritat, hauríem pogut fotre-hi una mica més de canya, saps?
Sí,
a veure com algunes reunions entre polítics a nivell mundial i
fes
algú
que faci a Reagan, ja tenies Nixon sí. l'anterior, no? Però aquí fotia Reagan.
Sí, hauria estat bé això. Mira.
Tenies a primera generació els míssils de Cuba, no? I tot això. Bueno, no sé, he trobat que li faltava més context polític com ja ens havia acostumat a les anteriors pel·lícules.
Jo com a pel·lícula d'aventures m'ha agradat, igual que em podria haver agradat La Mòmia, per dir-ho d'aquella manera.
Home, però no comparis. No comparis, són pel·lícules molt diferents.
No, són dos pel·lícules d'acció en el que un grup de penya vol lluitar contra un mal vingut d'Egipte. No, la veritat és que no em sembla que...
Què t'ha semblat l'escena inicial, per cert, la de la que ens presenta el personatge d'Apocalipsis? Molt bé, no?
Molt xula. Molt xula. Veus com a La Mòmia?
Sí, és veritat. És que una manera molt excel·lent de començar la pel·lícula, trobo, l'ambientació aquella que hi ha a Egipte...
Allò, la música i els títols de crèdit, la veritat és que preparen per una gran pel·lícula i al final és una pel·lícula normal.
Clar, és que és això, quan tu comences allà dius, hòstia, que bé, que bé, que bé, i clar, bueno, si al final estem d'acord, Aram, vull dir que tampoc estem tan lluny de...
No, però jo veig el got mig buit i tu mig ple, saps? Però està al mateix nivell, per dir-ho.
Per cert, els nous actors també m'han agradat bastant, els nous actors joves, tant com comentava abans la Marta, el Cíclope, potser la que m'ha patint una mica és la Sophie Turner, però jo he de dir que me l'esperava bastant pitjor com a Jean Grey. I dintre de tot, doncs, bé...
És el problema d'aquests actors que tens ja associats amb un personatge, fins i tot siguin tan joves, saps? Que la veus i dius, és que no deixes de veure la Sansa.
Sí, a més que clar, tenim el record encara molt, molt recent. I jo suposo que hem pensat actriu pèl roja que estigui de moda, doncs pam.
Sí, exacte.
No? Ja...
I a més la fan aparèixer disparant un arc en una diana, que jo he pensat, és com la de Brave.
Sí.
Saps? Com la princesa de la pel·lícula Disney. Doncs he pensat,
clar, també pèl roja, no? Sí. Vull dir, no, ja és això, ja està bé. Més coses de la pel·lícula. No sé,
Oscar Isaac, a mi m'ha agradat bastant.
Sí, per cert,
ha fet,
és veritat,
ha fet, amb el poc que li han donat, ha fet bastant, trobo, no? Fa la impressió de ser el totpoderós i el despreocupat, i al final, quan expressa que realment entén el que era tota la predicció de la profecia.
Jo el maquillatge, per això, del personatge...
Bueno, no ho sé, un altre cop dius...
És que s'assembla poc a l'apocalipsis dels còmics.
És una altra cosa que a més bastant igual. Saps? O sigui, en Loki tampoc s'assemblava gaire al dels còmics.
Ja, però és que aquí aquest
maquillatge... Però ja estava bé.
No sé, aquest maquillatge blau queda una mica estrany.
Sí, una mica estrany sí que queda. Però si li haguessin fet diferent, no sé si hauria sigut pitjor.
No.
Tu hauries optat per el CGI total.
Sí, jo que és un tipus Thanos, un tipus així grossot, i sí, jo crec que sí. Clar que també que el faci un actor té certs avantatges, però sí, potser pel que havia de ser, l'amenaçador que hauria de semblar, no? Lo poderós que trobo que algú una mica més... No sé, és l'Oscar Isaac, que també llueix poc, pobret, perquè... Clar, maquillatge li tapa molt, tot i que una mica li deixa la cara al descobert i podem identificar l'actor.
Hauria pogut agafar algú com la muntanya o... No sé, saps? Algú que fos catxes de veritat.
Sí. Va, conclusions finals al voltant de la pel·lícula, Marta?
Doncs que si sou seguidors d'X-Men, aneu-la a veure, que té uns actors... Bé, els Fassbender, que m'encanta, McAvoy, m'encanta, Oscar Isaac, vull dir, són boníssims, i estic d'acord amb el maquillatge, jo crec que desvirtua una mica, no sé, és molt estrany, és massa artificial. Bé, vull dir, amb les seves irregularitats, però si us agraden els superherois, els X-Men, i veure com compaginem actors amb una carrera ja feta i d'altres que comencen, és divertit.
Aram?
La recomanem. Les crítiques són un pèl massa dures pel que és la pel·lícula, i crec que segueix siguent bé, no és ni molt menys la pitjor pel·lícula dels mutants, jo la posaria de la meitat cap amunt. Podem fer números, però jo crec que quantes n'hi ha? 9?
6 de X-Men, si no comptem
els X-Men.
Sí, de X-Men, X-Men 6, sense comptar les dues de l'Obezno i la de Massacre, sí que serien 9, però...
Bueno, doncs jo la posaria en el quart lloc, poder.
Jo la posaria al cinquè. O sigui, seria la segona pitjor.
Clar.
La pitjor és X-Men, la decisió final, que és la tercera, per
sí,
a mi.
Sí, la tercera d'X-Men és indiscutiblement la més fluixa de totes. Però jo ja et dic, la posaria per sobre de Días del Futuro Pasado, fàcil.
Jo, per acabar, només diria que és un toc d'atenció la pel·lícula, de cara a Bryan Singer o els productors Simon Kinberg, que han de portar una mica de sang nova a la pel·lícula, que... és hora de potser el relleu de Bryan Singer, que han de mirar una mica més el que està fent Marvel Studios, perquè si no corregeixen una mica el rumb d'això, pot ser que la propera sí que sigui un absolut desastre. De totes maneres, al final m'agrada com acaba l'escena final, la sala del peligro, està molt bé. El look que tenen tots ells, amb reivindicant els uniformes de tota la vida dels X-Men, o sigui, van començar amb aquells uniformes de cuir, acabem amb ells, amb els uniformes dels còmics. Olé.
Que ja està, només sortiran aquí, o sigui, tinguis clar que X4 no portaran aquests uniformes.
Seria d'agrair. A més, es deixa un punt que dius, hosti, ara què començarà? La sèrie de televisió dels anys 90? Perquè és que amb el look que tenen i l'equip que formen, bé podria ser,
sí,
només
sí,
si falta l'Obetno,
eh?
No? A la sèrie de televisió dels anys 90 de dibuixos animats, els X-Men, que
imagina't
tant èxit va tenir en el seu moment. Doncs fins aquí aquesta part, i ara, Marta, ens explicaràs una mica qui són aquests nous actors de la franquícia.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis, Marta, anem a repassar una mica aquests actors nous que surten a la saga, que suposo que no deuen tenir currículums molt llargs, perquè són molt jovenets.
Són molt jovenets i per això sí que hi ha un parell que intuïa jo que donarien de sí amb molta xitxa i efectivament no m'he equivocat, no m'han decebut i són els més bons per la meva secció. Parlo, eh?
Ai, ai, ai.
Aquí s'han beneficiat.
Borratxeres, coses d'aquestes tenim.
Penseu que Mercurio és el més bo de tots.
No, no, això ja m'ho imaginava.
Assalta la vista, té una química, té algo, aquell noi està molt treballat, aquest noi.
A més, és molt bon actor, eh? Qui l'hagi vist American Horror Story ho sabrà perfectament.
És, bé, comencem per la Sophie Turner. Aquí tenim vista, si seguiu, la sèrie èpica, fantàstica Joc de Trons, que aquí fa de Jane Grey. Li han deixat el seu tint de color pèl roig, perquè Jane Grey és pèl roja, suposo. Ella és rossa, de tota manera, naturalment és rossa.
Ja hi som.
Bueno.
No sé què vols dir, però sí, passa.
Agafa una pèl roja de veritat.
No passa res, oh. No passa res.
És... Tens Emma Stone, podies haver agafat Emma.
Tenia... Agafa un tio amb la pell
blava. Tu t'imagines Emma Stone fent de Jean Grey? Oh.
Ves genial.
Ja estic.
Em sembla una gran idea.
Veus?
La Pebi acaba de guanyar 2 punts.
Va néixer el 21 de febrer del 96. És curiós, o potser no, que tots els actors incorporacions noves d'aquesta pel·lícula són del 1996. Tots tenen 20 o a punt de fer-los els 20 anyets.
Ai, juventud divino tesoro.
Va néixer a Northampton, a Anglaterra. Es coneix el seu accent britànic a la sèrie, si la mireu en versió original. I bé, des de petita ja feia teatre a l'escola. És d'aquestes nenes que és una nena aplicada, feia teatre de petita... amb 13 anys ja li van donar el paper a Joc de Trons. Va ser la seva professora de teatre que li va dir presenta't al càsting i el va aconseguir. De fet, van trucar a la mare i la mare li va dir Sansa, posa't el telèfon. I ella va... diu que d'un bot va anar a la piscina perquè estaven estiuejant i es va tirar a la piscina de lo contenta que estava amb 13 anys. Amb 13 anys no es podia imaginar les escenes que hauria de presenciar i algunes... de...
ni l'èxit que arribaria a tenir la sèrie, perquè...
segur que no.
Com que són menors d'edat, es veu que per contracte hi ha d'haver un dels progenitors amb ells en presents físicament en el rodatge. Penseu que ella ha viscut escenes molt fortes i que la sèrie té escenes amb càrrega sexual molt forta. I després de 3 anys de rodar, als 16 anys, la seva mare la va seure i li va dir carinyo, estimada, perquè la seva mare va deixar la feina que tenia com a mestra a preescolar per estar amb ella quan rodaven a Croàcia els 3 primers anys. I va dir, carinyo, t'haig d'explicar coses sobre el sexe. Després de 3 anys de rodatge,
sí, ja
a Joc de Trons,
ja ho sé tot, ja.
I li va dir, mare, sé tot el que pot arribar a fer una persona. Aquesta sèrie té una inventiva inimaginable. I clar, la mare... pues, suposo que algú devia parlar, però poca cosa li podria dir. Bé.
Ja li va explicar en Tyron.
Li va explicar en Tyron, exacte.
Aquest fa pinta de ser un... bueno...
us deia, no sé si fora de micro, ara no ho recordo, que és una model també. El 2014 va participar en una campanya de Karen Millen, de la campanya de tardor, i que li agrada, admira Jennifer Lawrence. Doncs mira, ha pogut treballar pues amb ella.
Com el seu personatge.
Com el seu... sí, exacte. Què més? Doncs res, d'ella no direm res més. No he furgat si té relacions, no li donen molta importància. I es veu que sí que us haig de dir que ella compara Justin Bieber amb en Joffrey Baratheon. No sé si li fa un favor a Justin Bieber o no. Jo no... bueno, és com, no? El fervor d'en Joffrey Baratheon és com el que aixeca passions Justin Bieber. No ho sé, no ho veig massa similar, però bé, si ella ho diu, serà cert. Ty Sheridan, en Cíclope, és aquest noi xulès. Aquest noi, jo el tenia vist, és un dels nens de Matt.
Per exemple.
I
aquella del Nicolas Cage.
Amb 20 anys, perquè també és el 96, ha fet una quantitat de pel·lícules ja, també ha participat al Sundance. que ja vam dir, no? No? La setmana passada, que alguns són trets del Sundance Festival Film. Aquest nano, què ha fet? Per exemple, ha fet pel·lícules, quasi totes són indie, Stanford Prison Experiment, Last Days in the Desert amb Ewan McGregor, Entertainment amb Michael Cera i John C. Reilly, The Forger bé, amb John Travolta. És que ha treballat amb unes presències molt rellevants.
Sí, jo el recordo més per Matt
i Let Me In, també.
Quina?
Let Me In.
Ah, Let Me In, Déjame Entrar.
Ah, no, perdona, ell no. Ell no.
Anava a dir, el remake no hi surt, ell.
No, no, ell no, ell no. Has fet Joe, el
drama aquest. Sí, la del Nicolas Cage, que estava molt bé.
I Matt, la que us he dit. I prèviament havia sortit, el que passa que aquí ja no... Clar, 2011, un noi que té 20 anys, són molts anys, va aparèixer a l'Àrbol de la Vida de Terrence Malick. Amb en Brad Pitt i Jessica Chastain.
Entre ronquet i ronquet, potser...
Bah!
Bé, quan va fer 16 anys,
sí,
els seus pares li van fer un regal preciós que a tots ens agradaria, un camió.
De veritat, no,
sí,
de joguina.
Segurament.
Ple de drogues.
No, ah,
li van regalar quan tenia 16 anys.
Perquè aquest noi és originari d'Elkhart, Texas. I escolteu, a Texas pues es fan aquestes coses. Es va de caça, ja ho diu ella. Allà som del sud, profund. Anem de caça i fem aquestes coses. Doncs estupendo. Qui més? Cody Smith McPhee, el rondador nocturno. Que té una cara, per cert, molt fina. Aquí va maquillat, però té una cara molt fina. Va néixer Adelaida. Aram.
Goita.
Escolta.
Mira'l.
La teva terra.
Compatriota.
La compatriota. Al sud d'Austràlia. Tu hi has estat.
Sí,
1,88 m que fa aquest noi, és dels més alts. I fixeu-vos, sembla els
no
més
sembla.
Petits. Està rodat de tal manera... Doncs va néixer de la unió de la Sonia Smith i Andy McPhee, que també és actor i fa coses a Austràlia, com Veïns. També ha sortit de Veïns. I me n'he adonat que aquest noi i el seu pare han treballat en produccions, les mateixes produccions, diguéssim. Suposo que el seu pare ha tingut alguna cosa a veure. Per exemple, una de les que ha treballat a La Carretera amb Viggo Mortensen era el noi.
Sí, jo recordo.
Ah,
nen. Sí, sí, sí.
Let Me In, amb la Chloe Moretz.
Aquest sí.
Young Ones, el film, una pel·lícula.
Sí,
Young
que es va
Ones.
Estrenar a Sitges aquest any, precisament.
Aquesta no sé quina és.
Està es, molt bé, està molt
Slow
bé.
Slow West, que va participar al Sundance.
Un rotllo de pel·lícula.
Ja Michael, ho diu el títol.
Amb Michael Fassbender,
sí, Michael,
que s'ha tornat a trobar.
Sí, sí, un western pretensiós, avorrit.
Molt bé.
No cal.
I a Los Angeles viu just al carrer davant dels estudis. Vull dir, viu molt a prop, i es lleva i va cap allà.
Ens n'alegrem que hi pugui
també
anar a caminar.
També té formació en teatre. Molt bé. La seva pel·lícula preferida, Reservoir Dogs.
Bueno.
Olivia Munn. Aquí
hombre.
Anem amb una de bona.
Pues va, perquè...
Ens encanta aquesta.
La Psylocke. Aquesta, l'Olivia Munn, es veu primera que el seu nickname és The Geek Goddess, la deessa geek.
Ja m'encanta, ja només així ja...
Té un programa de podcast, dos programes de podcast.
Escolta.
És la reina de l'internet.
Companya de feina.
Però és que va començar, bueno, ara no sé si t'atropello, però va començar fent presentacions en programes de videojocs i coses d'aquestes.
Sí, sí, sí. Té, la seva mare és vietnamita i el seu pare és de l'Amèrica Profunda. Una barreja estupenda. I a més, amb dos anys, ella tenia dos anys, els seus pares es van separar i va créixer a Tòquio. Perquè, clar...
Multicultural a tope.
Multicultural, sí. Parla japonès perfectament.
Bueno, ja és la...
Bueno, és vietnamita.
Mariposa mental, no? Ja és així mig...
És mig vietnamita.
Sí.
És com si nosaltres haguéssim de parlar noruec perfectament.
I té una llengua que no la para ningú. Diu unes coses...
Oh, yeah.
Diu, li pregunten què tal això de ser la reina de l'internet, ser famosa. Diu, mira, és com una nena que un pervertit li ofereixen caramels. La nena els agafa, els accepta i després la violen.
Gran exemple.
Un gran exemple. I diu, clar, diu, valia la pena aquests caramels? No està satisfeta. És periodista per la universitat amb un grau de... Bueno, sabeu que els americans es poden graduar de diverses coses. És periodista i amb literatura japonesa. Vull dir que tenia un porvenir fantàstic, però ella volia ser actriu. Va debutar amb algunes pel·lícules que jo no recordo haver vist. El matón de la prisió, no recordo, era una recepcionista, i va debutar cap al 2006-2007. Vull dir que ha estat més tard que els altres, a que acabo de parlar, eh? Els altres nanos han començat d'abans. Diu que ella s'ho ha guanyat tot a pols, amb la seva sang i la seva suor. No li agrada córrer, odia córrer, i diu que ja té una cònsola i que pot fer exercici, que a ella no li agrada anar...
No, la Wii Fit, ja està, no li cal més.
Té una Kinect d'aquestes.
Ah, mira.
Molt bé.
I bé, és molt graciosa el que diu, és així, és molt... bueno, descarada, és descarada. Què més? Ivan Peters és el Mercurio. En Mercurio ha tingut una relació per any, o dues relacions per any, amb no sé, s'han anat al llit amb la meitat del càsting d'American Horror Story.
Però no estava amb la Emma Roberts, de fet.
Ja no està.
Ja no estan.
La Emma Roberts, de fet, va ser arrestada a Canadà per violència domèstica contra ell. Però ell no va presentar càrrecs. O sigui, és un cas del que no estem acostumats. És ella, que suposo li va tirar alguna forquilla, però quan corre tant, no el va enganxar.
Clar. Aquí has estat bé.
Gràcies. I és un noi creepy, que dic jo. Li agrada el terror i fa una cara estranya, eh? També. I tot el que diu és diu friquet, eh? Li agrada el terror, diu que és un tio tonto, que no s'aprèn res en sèrio, i és d'aquests... Es va ficar en el teatre perquè un estiu van anar a petar a Michigan per la feina del seu pare i estava penjant. No sabia què fer, no tenia amics. Total que, mira, hi havia un casal d'aquests, un d'això de teatre,
sí, vinga, i allà,
i s'hi va apuntar. És d'aquests que, oh, sí, ah, i ara està estudiant piano pel seu compte, no? Per oïda, diu que estudia aquesta cosa de Beethoven i Bach i tot això, i sí, posa 2 hores al dia. En fi, saps d'aquestes persones que sembla que no fan, i després arribarà més lluny que un altre... que bueno, en fi, tampoc sé massa, no se'm dóna bé llegir, no, és com no se'm dóna bé res, no? Però
és un futur Brad Pitt, aquest tio.
Aquest tio és un crac, ja veureu que arribarà molt
lluny. Sí, jo crec que sí, a més a mi m'encanta com a actor i tot el que fa, la veritat és que...
I dins de les seves cites personals he tret una que diu: m'encanta Jennifer Lawrence, she's a total fox. No sé com interpretar
com?
Això.
She's a total fox, home.
És una zorra.
Pues... I qui hagi vist, aquelles fotos, les fotos aquelles d'internet, li quedarà encara més clar.
I tan bona actriu, diu, és ridícul. Fa aquestes coses. A més, fa... És com un Albert Pla. Sabeu què vull dir? Que fa aquestes comparacions i després, no? I de cop te parla d'això i de cop te parla que li agrada la mantega de cacauet i que destrossa els bagels amb mantega de cacauet i que mira, és que és tonto. Bé, és així, però alhora jo crec que és un coquito.
Home, ja, per on ha arribat, déu-n'hi-do.
Sí, 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 i bé, ja ho sabeu que la fama li va venir per el seu paper a American Horror Story.
Molt bé, doncs fins aquí la secció. Ara, abans d'anar a lo teu, anem a fer ràpidament el sorteig del concurs de Panini d'aquest mes. Vinga, som-hi. Tenim aquí 10 números sobre la taula. Preguntàvem quin actor de Star Wars interpreta el dolent a X-Men Apocalipsis. És Oscar Isaac. Agafa un número.
A veure... Un moment... I el guanyador és el número 5.
El 5 és en José Enrique Iranzo. Doncs per ell, vinga, felicitats a aquest
lot,
gentilesa de Panini. I 3 novetats que podeu trobar de Panini la setmana... Res, el mes vinent, ràpidament. La Vision número 1, tenim la Vision de moda, doncs...
Toca sèrie.
Col·lecció de la Vision, on el veurem amb una família i vestit amb corbata americana, tu.
I recopilaran la Vision i la Bruja Escarlata?
Ja està recopilada.
Què dius
ara? Sí, se la vol recopilar, ja està. La que sí que hi ha recopilació, el mos vinent, és de Guardianes de la Galàxia, el còmic en el qual es basa la pel·lícula, amb la nova encarnació de Guardianes, del Dave Abnett i l'Andy Lanning. Són els 12 primers números d'aquesta sèrie que va inspirar a la pel·lícula. I el número 67 de Capitán América, que comença la saga Punto Muerto, del Nick Spencer i el Mark Bagley, que és una de les sagues més interessants del personatge dels darrers anys.
Mark Bagley encara dibuixa, estic fascinat.
Això, home, Mark Bagley per Marvel, escolta,
aquest home no para.
I vinga, ara anem per lo teu, els còmics. Som-hi, va. Comencem amb aquest personatge d'Apocalipsis.
Farem un repàs a algunes de les millors històries d'Apocalipsis o, en tot cas, les més representatives del personatge. Començarem cronològicament per X-Factor, que és on va néixer el personatge d'Apocalipsis. Concretament, l'X-Factor, el número 5, el Factor X, publicat aquí fa, no sé, 25 anys o una cosa
quan
així,
encara segurament. No la tenia Peter David, per això,
Exacte. El primer Factor X, que és el que es va crear aprofitant els personatges originals de la Patrulla X.
Recordo, i tant,
o sigui, el Hombre de Hielo, la Bèstia, el Ángel, Cíclope i la Jean Grey.
Això que devia ser finals dels 80 o principis dels 90, més o menys.
Exacte. Doncs aquesta primera sèrie tenia com a dibuixants a Walt Simonson, i el personatge el va crear la Louise Simonson, curiosament, la seva dona. Havien de trobar un enemic prou poderós per l'X-Factor que els hi donés un motiu de ser en el grup, i clar, no podien fer servir Magneto, i l'editor Bob Harras els va dir: busqueu-me un nou Magneto. I així és com va néixer Apocalipsis. Va aparèixer per primera vegada en el número 5, va morir per primera vegada en el número 68 de la sèrie, i a partir d'aquest moment, doncs, és un d'aquests personatges que anant morint, ha anat reapareixent. Probablement el moment més important dins de la saga de Factor X per Apocalipsis és el número 25, que és on Apocalipsis converteix a Àngel en Arcàngel, un dels seus quatre genets de l'Apocalipsis.
Cosa perquè... que ja veiem a la pel·lícula.
Exacte, l'Àngel havia perdut les seves ales i aleshores ell els hi substitueix per aquestes mena d'ales mecàniques que hem vist a la pel·lícula. Què més? Tenim La Canción del Verdugo, que això va ser el primer gran crossover mutant dels 90, que es va crear just després de que Jim Lee, Rob Liefeld i companyia deixessin Marvel per fundar Image. Doncs es va començar a crear aquest crossover per intentar revifar una mica les vendes. Va ser una història que lligava les quatre principals sèries de mutantes: els X-Men, la Patrulla X, el Factor X i l'X-Force. X-Forces. Un dia li deia que érem un programa.
Hòstia.
Va durar 3 mesos, van ser 3 números a cada sèrie, i aleshores s'anaven combinant. A més, cada número posava part 1 de 12, després havies de saltar la següent sèrie, part 2 de 12, part 3 de 12, part 4 de 12. En aquell moment va ser una cosa bastant innovadora, perquè no hi havia aquests crossovers, però ara ja és la cosa més comú del món. Es tractava de la unió dels mega malvats de les sèries com Discordia, Siniestro i Apocalipsis. Doncs els tres s'ajuntaven per intentar derrotar els mutants. Al final, la veritat és que va ser molta fressa i poca endreça, perquè no va tenir grans conseqüències, a part de l'aparició del virus del Legado, que això sí que va portar molta cua.
Oh, i tant, sí,
cinematogràfica i a les sèries, doncs va ser molt important en el món dels mutants, a totes les sèries.
Molt bé.
Després, què més tenim? Tenim la sèrie estrella, que és La Era de l'Apocalipsis. L'any 1995, quan ho he vist m'ha semblat increïble que ja faci 20 anys d'això.
I ara aquesta l'acaben de reeditar ara mateix, vull dir que qui
exacte
vulgui...
Que això ara està disponible. És la gran història del personatge. Va ser un terratrèmol de màxima intensitat en aquell moment, tot i que la seva repercussió després va ser molt petita. En un viatge en el temps, Legión, que era el fill de Charles Xavier, mata a Charles Xavier, i Apocalipsis, per tant, apareix 10 anys abans del que havia d'aparèixer i es converteix en l'emperador de la Terra. Aleshores, es crea una realitat alternativa i durant 4 mesos totes les sèries de mutants van canviar de capçalera i van passar a ser protagonitzades per aquests personatges del món alternatiu governat per Apocalipsis. Va ser completament surrealista, o sigui, veies una sèrie capitanejada per Gambito, una altra tenies a la Bèstia convertida en una mena de mascota. Bé, van ser 4 números de cada sèrie, que la veritat, bueno,
home,
com a curiositat,
el gran crossover dels 90, on va començar el tema dels crossovers de forma descontrolada, podria ser aquí, no?
Però no només de crossover, sinó de realitats alternatives.
Sí,
va
també
ser un gran what if de 4 mesos, saps? O sigui, de 4 mesos i 10 col·leccions, o sigui, va ser una autèntica animalada, però va permetre, bueno, veure coses molt curioses i els guionistes desmelenar-se tranquil·lament, perquè
clar,
allò va durar el que va durar.
Pensa que aquí Panini ho publica amb 2 volums d'unes 700 pàgines, o sigui, tens 1.400 pàgines de l'era de l'Apocalipsis. Poca
clar,
broma,
Van ser 4 mesos per sèrie. Devien treure en aquell moment 10 o 12 sèries diferents.
Sí, sí.
Per tant, imagina't, sí, una autèntica...
Clar, 10 sèries per 4 mesos són 40 números, no?
Multiplica per 30 pàgines del número.
Més números espacials,
espacials, sí. Més el pròlogo a l'era de l'apocalipsis, l'epílogo de la mare que el va parir, uh-huh. I la sèrie d'Apocalipsis el Nacimiento, que també van ser 4 números que van treure aquí, que explicaven l'origen del personatge. Bé, un gran crossover, i sens dubte el gran còmic d'Apocalipsis. Després tenim X-Men, l'era de l'Apocalipsis, que és una prequela que es va publicar el 2005 per celebrar els 10 anys de l'estrena de l'Apocalipsis original. Són 6 números i continua la història. Intenta arreglar una mica la línia temporal, desfent moltes de les malifetes originals, i li treu una mica de gràcia a l'experiment que va ser en aquell moment. O sigui, van dir, anem a intentar arreglar-ho com si fos una línia temporal alternativa. I part de l'esperit camp i divertit de la sèrie original es va perdre. Què més tenim? Tenim, finalment, comentarem, bueno, podem comentar un parell més. La primera és Les guerres de l'Apocalipsis, que és que això encara no ha sortit a Espanya.
Què dius?
O sigui, Marvel, aprofitant, tot i que els X-Men els drets són de Fox i no de Marvel, doncs ha decidit aprofitar l'estrena de la pel·lícula per tornar a posar en el candelero el personatge. I ho fa amb Les guerres de l'Apocalipsis, que és una minissèrie de 5 números que tindrà lloc especialment a l'Extraordinària Patrulla X, però que afectarà l'Extraordinària Patrulla X, els Uncanny X-Men i els All New X-Men. Cada sèrie s'enfrontarà a un apocalipsis a la seva manera, a un apocalipsis diferent. Un serà l'apocalipsis que ja coneixem, un altre serà una dona i l'altre serà un nen apocalíptic.
Clar, el nen ja existeix. El nen forma part dels X-Men des de fa una temporada. El Jason Aaron el va crear, el va incorporar a la col·lecció, i des de llavors continua aquest nen apocalipsis que no és dolent i que forma part de la Patrulla X, que l'ensenyen com ser bo perquè no arribi a esdevenir el dolent que està destinat a ser.
Doncs no? Aquest apocalipsito serà el protagonista del All New X-Men, i l'Uncanny X-Men, si no recordo malament, serà una mena de dona. Mons viuran...
Escolta, són 5 números, tu.
Mons moriran, res tornarà a ser el mateix. Vale? I això es començarà a publicar a Espanya a partir del mes de juliol. I a més tindrem nous genets de l'apocalipsis on podríem fer un spoiler, però no el farem. Vinga.
Val, ens el guardem.
I comentar també una minissèrie que a mi m'ha cridat l'atenció perquè és la saga de l'Àngel Oscuro, on el personatge de l'Àngel agafa el mantell de l'apocalipsis i convida a Mariposa Mental a ser un dels seus 4 genets de l'apocalipsis, perquè jo pensava, aquí se li ha acudit posar a Mariposa Mental com a genet de l'apocalipsis. No li veig la lògica ni el perquè.
No, jo tampoc.
Doncs resulta que ve de la saga de l'Àngel Oscuro, que es pot trobar aquí a Espanya, recopilada en un volum 100% Marvel, Impossibles X-Force número 3.
Uh-huh.
Tota la saga completa. I diuen que està molt bé.
Molt bé. Doncs, escolta, ja ens han fet una idea d'aquest apocalipsis, de les seves històries més importants de Marvel. Aram, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
Marta, ens retrobem la setmana vinent.
En Malícia? No.
No ho sé.
No se sap.
La setmana que ve tenim coses interessants, eh? Sí, sí. No sé si Alicia serà un plat fort, no crec que no, però tenim un altre guardat plat fort molt interessant que de moment no desvetllarem. Si us agrada la literatura fantàstica, això sí, estigueu a punt.
Que bé.
Jo mateix també, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres i us deixem amb música d'X-Men Apocalipsis. Farem com Mercurio, ens posem els cascos, de fet ja els tenim posats. Eurythmics, Sweet Dreams, Are Made of This, la cançó que sona amb la millor escena de la pel·lícula, i anem a aturar el món i a salvar qui faci falta. Ningú no és perfecte.